Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El Pirineu critica les postures inamovibles de l'Aragó i Catalunya que han provocat que fracassi una candidatura conjunta pels Jocs Olímpics d'hivern el 2030. Bona tarda, soc Carlos Losada i després de l'última reunió el Comitè Olímpic Espanyol ha donat per trencades les converses amb els dos governs autonòmics i ha anunciat que estudiarà un nou projecte. Demà, el Comitè Olímpic Espanyol ha convocat a la premsa per explicar per què han fracassat les negociacions amb els governs de l'Aragó i Catalunya i també posarà sobre la taula les opcions que hi ha a partir d'ara. Unes opcions que seran poques si es té en compte que entre els membres del Comitè Olímpic Internacional la imatge de divisió interna no són la millor carta de presentació per una candidatura forta. I a nivell domèstic, el Pirineu veu com segueix sent un territori oblidat, cada cop menys habitat i amb menys futur. El Sergi Tor ha recollit la percepció que tenen els dos Pirineus, el català i l'aragonès. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Carles. I això que l'argument guanyador de l'ara afeblida candidatura és que mai els Pirineus han acollit uns jocs d'hivern. Els rivals a potencial, Sapporo, Salt Lake City i Vancouver, sí, ja han organitzat jocs. I, per tant, l'aire de novetat i d'obligada restitució olímpica cap als Pirineus jugaven molt a favor de la candidatura espanyola. Molt sapa de candidatures i votacions Joan Ganyet. Era alcalde de la Seu d'Urgell, subseu olímpica al Pirineu de Barcelona 92. Decebut amb l'actual escenari, Ganyet considera a COPE Catalunya i Andorra que la desunió és letal per guanyar una votació olímpica.
Un alt dirigent del Comitè Olímpic Internacional a Lausana. I que les notícies que arriben d'una hipotètica candidatura del Pirineu el que genera és discrepàncies, acusacions, manca de projecte i de criteri. I aleshores, això fa molt mal. Això fa molt mal. Però cada vegada ho veig més lluny i amb menys possibilitat.
Entusiasta de l'organització d'uns jocs per experiència prèvia, Ganyeta critica la consulta impulsada pel govern de la Generalitat Limitada a l'Alt Pirineu i Aran per falta d'explicacions concretes i per anestesiar la il·lusió col·lectiva, clau per generar confiança als membres del COI. Al Pirineu de Catalunya hi viuen 70.000 persones, menys de l'1% de la població total, i la necessitat d'inversions és obligada per mantenir la competitivitat i evitar la despoblació rural. Mentre al Pirineu aragonès, també decepció. Lluís Terrena, president de l'Associació Turística del Valle de Aragón, admet a COPE que tot va començar malament.
También es cierto que empezar una candidatura en la que no se ponen de acuerdo ya para empezar, creo que ya condiciona un poco el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, creo que se veía venir un poco este desacuerdo.
Sensació clara, guanya la política d'interessos molt locals, mentre la síndica de la Vall d'Aran calla i intenta mediar entre les dues comunitats. Els membres del COI ja han suspès dos visites i la carta guanyadora, que ara tocava per fi als Pirineus, es dilueix per la falta d'unitat.
Gràcies, Sergi. Esperem, doncs, que diu demà el Comitè Olímpic Espanyol sobre aquesta futura candidatura, si és que hi ha, dels Jocs Olímpics d'hivern 2030 als Pirineus. Tenim ara una última hora informativa, una última hora sobre l'àmbit judicial. Ens arriba des de Madrid. El Tribunal Suprem ha canviat el seu criteri i ha decidit ara acceptar els recursos contra l'indult i revisar la mesura de gràcia que va concedir fa poc menys d'un any al govern de Pedro Sánchez als 9 presos independentistes. La sala contenciosa administrativa va tombar els recursos al gener, però ara ha rectificat la seva decisió i ha decidit estimar-los per 3 vots a favor i 2 en contra. En un principi, la secció cinquena va dir que els recurrents no tenien legitimació per impugnar els recursos. La decisió es va prendre per la mínima, i ara l'entrada de nous magistrats a la secció ha provocat un canvi de majories que explica també el canvi d'aquest criteri. Decisió, doncs, del Suprem, que s'hi revisarà els indults als presos separatistes. Com sempre, quan manquen 4 minuts, per 6 minuts per arribar a 2:45, obrim ja l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, amb la previsió del temps del Moixés Camunyes. Bona tarda, Moixés.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya cels ennuvolats o coberts amb ruixats que podran arribar a tot el territori amb acumulacions menys al sud de Lleida i al litoral de Girona que podran superar els 20 litres per metre quadrat en una hora. La cota de neu baixarà al final del dia fins als 1.600 o 2.000 metres al Pirineu. Si parlem de les temperatures, avui són notablement més baixes, a màximes de 23 graus a Barcelona, de 22 a Girona, de 27 a Lleida i de 25 a Tarragona. i si ens referim al vent, a l'Empordà predominarà la tramuntana amb alguns intervals forts i mala mar al final del dia. Al sud de Tarragona el vent serà moderat i del nord-oest i a la resta el vent serà de direcció variable. Si mirem ara demà dimecres, esperem cels ennupolats o coberts a la Vall d'Aran i precipitacions, mentre que a la resta predominaran els cels ennupolats, tendint a que quedin cels poc ennupolats a la meitat occidental durant la tarda. S'esperen ruixats i tempestes al litoral i al prelitoral central a primeres hores, tendint a remetre durant el matí, i a la tarda s'esperen probables ruixats ocasionalment amb tempestes zones de la meitat oriental. Per últim, les màximes demà seran de 27 a Lleida, de 25 a Tarragona, de 25 també a Girona i de 24 a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Com estan les carreteres, Eduard Sánchez? Bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments la circulació es manté encara tranquil·la. En tot cas, no hi ha incidències especials o retencions importants a comentar. Sí que és cert que recordem que ens queda encara un carril tallat a l'autopista AP7, a Roda de Barà, i en sentit sud, sentit Tarragona, està netejant la via després del camió volcat, el camió accidentat d'ahir en aquest punt de l'autopista, i el carril esquerre, com dèiem, es troba atacat. Sobretot prudència, precaució si passeu per aquest punt de l'autopista. En tot cas, a la resta, de moment, com dèiem, sense més dificultats. És tot, bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
José Luis Gil, bona tarda.
Carlos Rosada, què tal? Molt bona tarda.
Aviam, com cada dia a les 3 de la tarda i 5 minuts, Esportscope fins a les 4 en punt, i ara fem un petit avenç. Avui, què esteu cuinant, va?
Doncs estem cuinant un plat combinat.
Caram, caram, caram.
Un plat combinat. Sap vostè aquests
de bon
plats
gust,
combinats
de bon
que tenen
gust?
Una mica de tot?
Sí.
Doncs això és el que estem combinant avui, el que estem cuinant a Esportscope, on, mira, d'entrada, protagonista, Oriol Romeu. En parlarem amb Oriol Romeu, un futbolista amb experiència a la Premier, i en parlarem de moltes coses, com, per exemple, del Barça. Què hem de dir del Barça? Ja el tenim a Sydney, demà, aquest partit amistós contra el combinat d'estrelles de la Lliga Australiana, que també entenen a la Lliga Australiana de combinat d'estrelles, i, evidentment, presidint l'actualitat del Futbol Club Barcelona, el Mercato, i aquests noms propis que estan donant voltes i voltes i voltes sobre l'actualitat del Futbol Club Barcelona. El dia d'avui, en clau Mercato. Elena Condis.
A veure, comencem pel que tenim de moment a casa, que és Ousmane Dembélé, perquè el seu representant Moussa Sissoko, ja ho avançàvem el diumenge a Tiempo de Juego, ja és a Barcelona esperant mantenir una reunió definitiva amb el Barça. Des del seu entorn em deixaven clar que té un peu a París, on també està passant pràcticament tota l'actualitat esportiva i encara ha de passar aquests propers dies amb la final de la Champions. Alemanya també és un país que visitem cada dia, Gil. Aquest cop el president d'honor del Bayern, Uli Hoeneß, ha carregat durament contra el Barça. A RTL ha dit que el Barça Alemanya estaria en fallida econòmica des de fa molt temps i que no s'explica com volen contractar Lewandowski quan tenen un deute de 1.300 milions d'euros, o el tenien fa 6 mesos. I es manté amb la mateixa postura: el Bayern no deixarà sortir a Lewandowski.
Això pel que fa al Barça. L'Espanyol continua esperant la confirmació d'entrenador per la propera temporada. És la primera peça del domino que portarà a la confecció de la plantilla. Quin timing, ens preguntem, fan al club per tancar el nom de l'entrenador, Quique Iglesias?
L'Espanyol treballa en una hipòtesi, que és intentar tancar el nom del nou entrenador de cara al cap de setmana. I per què és així? Perquè volen que Mao Ye, el conseller delegat, es presenti diumenge al 30è aplec de penyes, organitzat pels pericos de Berguedà, a la localitat d'Avià, amb el nom ja en concret i de manera oficial de Diego Martínez o de l'entrenador que sigui. En definitiva, que cal que l'espanyolisme estigui satisfet amb la gestió d'un club que vol, abans de tancar qualsevol tipus de renovació, fer oficial el nom del nou entrenador. Seria, doncs, abans de diumenge, abans de l'aplec de Vià.
Més ingredients d'aquest plat combinat. Presa de possessió de Joan Soteras com a president de la Federació Catalana de Futbol després de la victòria electoral de diumenge. Defensa de la gestió del seu jefe a Madrid, Luis Rubiales, al capdavant de l'Espanyola. Creu que Rubiales, senyor Soteras, hauria de plegar?
Este no sería nunca mi consejo. Él no tiene por qué dimitir. Para mí es el mejor o de los mejores presidentes de la Real Federación Española de Fútbol que ha habido hasta ahora. Ayer estuve en Madrid y realmente yo lo vi muy tranquilo. Él tiene la conciencia muy tranquila del trabajo bien hecho. Por lo tanto, a ver, lo que le está pasando a Luis es muy similar a lo que me ha pasado durante mucho tiempo a mí aquí en Cataluña. Son hacer ruido, que es lo que nos gusta. Según, hay una parte del país, no Cataluña, sino España también, que lo que nos gusta a todos es hacer mucho ruido. Y cuando nos gusta hacer ruido, pues pasa lo que pasa.
I pas obligat per Madrid, amb el dia d'atenció a mitjans de la plantilla blanca prèvia a la final de la Lliga de Campions de dissabte. Primers micros en sala de premsa, després de les carbasses de Mbappé al conjunt blanc. Res a parlar del tema, Carlo Ancelotti.
Pensar a lo que tenemos que pensar, nunca hemos hablado de jugadores de otra plantilla, de otros clubes. Tenemos el respeto de todos, de todas las decisiones que toman. Tenemos todo el respeto de los clubes. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y ahora es bastante claro y evidente que no hay, es bastante simple a lo que tenemos que pensar, que es preparar bien la final.
En bàsquet, informa Alberto Díez, és notícia que l'Esport Unit Girona i el bàsquet Girona de Marc Gasol comencen i unifiquen el bàsquet base femení. Laia Palau serà la coordinadora per part de l'Uni. Els equips competiran sota la denominació Bàsquet Girona Uni Laia Palau. Mentre que en handbol s'han sortejat les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions. Emparellaments Vesprem Kielce i Kiel Barça. Valora el sorteig el porter Gonzalo Pérez de Vargas.
El partit estarà al 50-50, amb un Kiel que juga a casa, que té també ganes de revalidar el títol que va guanyar el 2020. I bé, nosaltres anirem amb les nostres idees clares per intentar primer ser a la final i després tornar a guanyar el títol.
Dani Alves s'ha de quedar un any més a la plantilla del Barça, és la pregunta blaugrana del dia. El nostre compte de Twitter, @esportscope, opció més votada, 60,3%, no s'hauria de quedar el brasiler. En blanc i blau faríeu un esforç per renovar Òscar Melendo, opció més votada en aquest cas, 57,3% de preferència, el sí per la renovació del migcampista blanc i blau.
Gràcies, José Luis, com cada dia, la bona recomanació. No us perdeu Esportscope, 3 de la tarda i 5 minuts. Bon programa, Gil.
Adeu, fins demà.
La vigília d'una nova jornada de vaga al sector de l'educació, uns 300 directors de centres públics han alertat el conseller González Cambray d'un col·lapse en el sistema per sobrecàrrega de feina. Els responsables d'escoles i instituts han fet públic un manifest que avisa que el sistema està en una situació insostenible i que no pot perpetuar-se en el temps. Els directors d'aquests centres mostren esgotament i denuncien les inconcrecions i incerteses davant dels molts canvis de cara al pròxim curs. Els professors que demà tornen a fer vaga han mostrat aquest matí el seu suport al document elaborat pels seus directors, Aleix González.
Indignació al sistema educatiu davant la situació que estan vivint actualment. Després que les vagues convocades en aquests últims mesos no hagin tingut resposta per part de l'administració, encara en demà dimecres una nova convocatòria que es farà durant tota la jornada lectiva. A aquesta situació s'afegeixen els directors de les escoles que alerten a l'administració d'un col·lapse real al sistema. Ho han expressat a través d'un manifest conjunt que es farà arribar a Josep González Cambray, en què també han denunciat una sobrecàrrega burocràtica, laboral i de gestió. En Xavier Masó és el secretari general del Sindicat de Professors de Secundària de Catalunya.
Estem on estàvem. No hi ha hagut cap punt de trobada, simplement perquè el departament no s'ha mogut i no està disposat a moure's. Aleshores, doncs, tornem a la vaga, el dia 2 torna a haver-hi una vaga de 2 hores i el dia 9 de juny una nova vaga de tot el dia. i si no ens en sortim, doncs és evident que hi haurà un començament de curs calent, vaja, per dir-ho així.
La vaga convocada per demà anirà des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a la Via Augusta i participarà tota la comunitat educativa de Catalunya amb una marxa a partir de les 11:30.
I aquest matí Esquerra Republicana, Junts, Comuns i PSC continuen negociant com poden esquivar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 25% de castellà a les classes. Aquestes formacions intenten cuinar una entesa que portarien demà al ple del Parlament per intentar esquivar l'aplicació d'aquest 25%. I mentre el temps s'esgota per aquestes formacions, el líder del Partit Popular Catalunya, Alejandro Fernández, ha apuntat que les maniobres d'aquestes formacions per frenar aquesta sentència no té recorregut. Fernández s'ha mostrat molt dur amb el Partit dels Socialistes de Catalunya quan intenta maquillar la seva postura sobre aquesta qüestió, colant la frase que el castellà també ha de ser una llengua d'aprenentatge. Raúl Moreno.
El líder dels populars a Catalunya ha assegurat que el pacte que estan intentant tancar contra rellotge PSC, Esquerra, Junts i Comuns pel català a l'escola és un subterfugi que només busca escapar del compliment de la sentència. En una conferència al Fòrum Europa Tribuna Catalunya, Alejandro Fernández ha criticat que els partits implicats treballin en un text que parla de llengües d'aprenentatge i ha assegurat que és un concepte inventat. També ha aprofitat per parlar sobre la possibilitat d'un pacte amb els socialistes en cas d'eleccions.
És evident que per configurar una majoria alternativa no nacionalista a Catalunya necessitaríem del Partit Socialista. Però, clar, quin Partit Socialista? Si el mateix Partit Socialista s'està convertint en el seu llenguatge des de fa molt de temps i en les seves estratègies en un altre partit nacionalista. El que passa és que ho fan amb votants que no ho són i enganyant a la gent a la campanya electoral.
D'altra banda, també s'ha referit al trencament de les converses entre Catalunya i l'Aragó per la candidatura als Jocs d'hivern i n'ha responsabilitat únicament la part catalana. Diu que l'Amban no ha posat entrebancs als Jocs i acusa Catalunya de voler humiliar l'Aragó.
T'explico ara un informe de la xarxa Vives d'Universitats sobre els efectes de la Covid-19 en tot aquest sector educatiu. Ens quedem amb aquest titular. Un 20% dels universitaris van patir ansietat en els 12 mesos centrals de la pandèmia i un 17% depressió. Nil Jaime Juan, què més apunta aquest estudi?
L'estudi manifesta que tan sols un de cada 10 estudiants prové de la classe social baixa i que la dependència econòmica amb la família és evident, ja que 6 de cada 10 estudiants viuen a casa els pares durant aquesta etapa. Xarxa Vives d'Universitats ha presentat aquest estudi que aglutina més de 20 universitats, on prop de 50.000 estudiants han estat enquestats per conèixer les seves condicions de vida. Aquest informe afirma que un 22,8% dels estudiants asseguren haver patit ansietat crònica alguna vegada i una àmplia majoria d'aquests ho han viscut en els 12 mesos centrals de la pandèmia.
Hauria de ser una prioritat per a les universitats, pel sistema universitari, però també per a la societat en general, fer un seguiment dels temes de benestar emocional. Aquest tema que el que s'ha dedicat poca cura, s'ha posat poc interès, com s'ha dit abans, supera allò que és universitat i sistema universitari, però hauria d'estar en l'agenda. És un tema important.
L'estudi aborda també les diferències de gènere i, en aquest sentit, constata que les dones continuen sent majoria a la universitat amb un 64%. Tot i així, la seva presència en determinades àrees de coneixement és encara minoritària. Xarxa Vives ha qualificat d'urgent seguir promovent iniciatives per atraure el talent femení a les àrees tecnològiques i científiques, així com també fer un major seguiment a les problemàtiques de salut mental.
I aquest dimarts es fem aquesta pregunta: per què cada cop hi ha més operacions d'estètica entre els joves? Doncs ja sigui per la influència dels famosos, per agradar-se més o per problemes de salut, les estadístiques diuen que 4 de cada 10 persones opten per passar pel quiròfan per fer-se retocs. L'Òscar Estivill ha analitzat els motius amb xifres i l'opinió d'experts i també de joves.
Segons una enquesta realitzada l'any passat per l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia amb joves entre 12 i 16 anys, la meitat reconeix que no està content amb el seu físic i que faria el que fos per tal de canviar-lo. Aquesta obsessió per arribar a aquest ideal de bellesa també ha provocat que molts joves ara vulguin passar per un quiròfan per retocar-se alguna part del cos. El doctor Sergio Fernández, vicepresident segon de la Societat Espanyola de Medicina Estètica, diu que els filtres de les xarxes socials han provocat que hi hagi més demanda per part dels joves.
Les aplicacions que s'han desenvolupat en redes socials para cambiar el tipo de piel, para cambiar la forma de la nariz, para cambiar la forma del pómulo. Yo creo que ahí sí que nosotros en la consulta notamos un aumento considerable de la demanda.
La psicòloga sanitària Andrea Arroyo proposa que hi hagi més control per part dels pares per vigilar els continguts que consumeixen els joves a xarxes socials. També diu que els centres d'estètica haurien de fer una avaluació psicològica prèvia per conèixer el món emocional del pacient.
Perquè a lo mejor se hace una rinoplastia y a los 6 meses no le gusta, se la vuelve a hacer, o a lo mejor sí que le gusta, pero entonces ahora resulta que como la nariz ya se la ha arreglado, entonces no le gustan las cejas. Entonces detrás de esto se pueden detectar dificultades psicològiques que si no se trata la raíz puede resultar que el problema cada vez vaya a mayor.
Hem parlat amb gent jove per veure què opinen sobre les cirurgies estètiques. La Paula pensa que tothom és lliure de fer el que vulgui amb el seu cos.
Cada uno pues tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que le dé la gana con su cuerpo y con su dinero y que al final no es que te sientas inseguro de ti mismo, sino es intentar gustarte un poco más.
La Societat Espanyola de Medicina Estètica està portant a terme un estudi per veure fins a quin punt ha baixat la franja d'edat dels pacients, però calculen que la mitjana es situa entre els 20 i els 30 anys.
Anem ara fins a la plaça de Sant Jaume. Afectats per les gelades de principis del mes d'abril a les comarques de Lleida, s'ha manifestat per demanar al govern mesures urgents i efectives per fer front al que qualifiquen de catàstrofe natural. Les glaçades van provocar pèrdues de 450 milions d'euros en fruita dolça i més de 28 milions en fruita seca. Els pagesos han fet una marxa lenta per l'autovia des d'Alcarràs a les comarques de Lleida fins a la plaça de Sant Jaume. Ricard Rovirosa, bona tarda.
Bona tarda, Carlos. Mesures immediates per combatre la glaçada que va començar el mes d'abril és el que reclamen un centenar de pagesos, alcaldes de Ponent i sindicats agraris que s'han reunit davant la Generalitat. L'alcalde de la Granja d'Escarp exigeix tant a la consellera d'Acció Climàtica com al president de la Generalitat un diàleg per buscar solucions, ja que de moment no han rebut cap mena de resposta.
Hem patit unes gelades que han deixat les nostres comarques, els nostres pagesos, sense poder recollir gairebé ni un quilo de fruita, que a dia d'avui, gairebé dos mesos, encara no hem rebut cap tipus de resposta de la nostra consellera i el nostre govern, ho trobem indignat. El govern s'ha de ficar al costat de la gent, al costat dels pagesos, i els pagesos som un sector essencial. Si ens ho creiem, el que hem de fer és baixar, vindre aquí a parlar i buscar-hi quina manera tornen solucions.
En la mateixa línia, el portaveu del sindicat de la fruita dolça, Jaume Molló, expressa que és imprescindible una línia d'ajudes, ja que en cas contrari, el sector cada vegada s'agreujarà més.
El nostre sector està tocat de mort. Una gelada com la d'enguany ens ha deixat amb un 70% de l'afectació, un 70-80% de l'afectació, i el pagès necessita tindre liquiditat per poder continuar i arribar a la pròxima campanya.
Alcaldes d'arreu de les comarques de Lleida reuniran amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, per reclamar que són un factor clau per l'alimentació d'arreu de Catalunya i, per tant, exigir solucions.
Fem ara una breu aturada per publicitat i després ens espera el metge de família, David Arribas. Ell ens explicarà la problemàtica dels MIR. 71 places han quedat sense cobrir tot l'incentiu de 9.000 euros per plaça del Departament de Salut perquè els MIR catalans marxen i els de la resta d'Espanya no volen venir a Catalunya. Li ho preguntarem d'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
0-0 en los dos campos y falta peligrosa a favor.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Cómo lo sabía? Mamá se ha dejado el fuego encendido. Menos mal que he venido a mirar. Cuando la he visto salir con el teléfono, me lo he imaginado.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence, diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Este jueves 26 de mayo no te pierdas el Reencuentro, el evento que Merck va a celebrar con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por eso, la tarde estará en la Plaza de Isabel II de Madrid con Merck para ayudar a visibilizar esta enfermedad.
Recuerda, este jueves 26, la tarde de COPE, con Merck, la compañía líder en ciencia y tecnología.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
El sistema sanitari espera, diria que amb candeletes, que els estudiants de medicina acabin la formació i es posin a treballar. Són necessaris, però amb les condicions actuals no està garantit que els 1.000 metges que es graduen cada any a Catalunya decideixen quedar-se aquí mateix a exercir. La pregunta és ben senzilla: per què i què passa? Doncs aquesta pregunta, que sembla senzilla però no té la seva complexitat, li volem traslladar al senyor David Arribas, que és vicesecretari general de Metges de Catalunya i també metge de família al Cap de Manso, a la ciutat de Barcelona. David Arribas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com et deia, per què no es volen quedar els 1.000 aquí a Catalunya? Per què i què passa?
Bueno, no es volen quedar alguns.
Alguns.
No? Els 1.000 d'alguna especialitat, no? Tots som coneixedors, no?, de que la degradació constant que ha tingut la forma de treballar de certes especialitats, no? En el cas de medicina de família, no?, amb 10 anys garrallades, seguides amb pèrdues de companys que treballen en aquesta disciplina, el fet que el dia a dia, la quotidianitat del metge de família estigui molt deteriorada, no? Hem passat d'aquella especialitat, doncs, propera, meravellosa, no?, amb gran expertesa, no?, amb una capacitat d'adaptació molt pròxima a la població, no?, que era capaç de doncs, controlar el 80% de les patologies que se'ls presentava, no?, per part de la seva dia, a una especialitat que és doncs, bueno, molt dificultosa, molt carregada de visites, amb un canviant, un constant canviant de càrregues de treball, no?, i amb una disminució dels companys que hi treballen. I això, per la gent que es vol formar, doncs no passa inadvertit i no és tentador, perquè veuen el seu futur treballant d'una forma que no volen treballar, que no es correspon a allò que voldrien fer, que és metges de família, amb la seva plenitud, no? Sinó que acaba sent una màquina, no?, de produir no sabem ben bé què. No?
I d'atendre... I d'atendre, doncs, de manera molt, molt, molt justa als pacients. David, parlant de manera col·loquial, vosaltres, Metges de Catalunya, heu demanat al Departament de Salut i al conseller Argimon que es posi les piles per resoldre aquesta crisi dels MIR. Les xifres que heu facilitat, 71 places, han quedat sense cobrir de l'última tongada, tot i un incentiu que va donar el Departament de Salut, crec que eren 9.000 euros per cada plaça, no?
Exacte. El que hem demanat a la conselleria és una cimera, és una reunió urgent per intentar deixar clar doncs, quines són les causes que està produint això, que tots les coneixem perquè fa molt de temps que els estem traslladant, no?, i sobretot usar remei en aquestes causes, no?, perquè torni a ser tentadora. Exacte, és el que has comentat, no? L'incentiu econòmic anava de les 5.000 als 9.000 euros, depèn si aquesta residència la feies a la ciutat de Barcelona, a l'àrea metropolitana de Barcelona, o t'allunyaves d'aquesta, no? I això no ha servit. No ha servit per encoratjar a les companyes a fer aquesta especialitat. Per algú tan senzill que nosaltres ja vam reclamar el 2018. El que hem de corregir inicialment són les condicions de treball, és com desenvolupem la nostra tasca. Naturalment, que també és important i és rellevant les retribucions, i aquestes retribucions han de ser les mateixes que tenim de les metgesses del reste d'Espanya i d'Europa, no? Que és allà on nosaltres podem anar sense grans dificultats a exercir la nostra professió. No? Per la qual hem de fer les dues coses, hem de ser curosos a l'hora de corregir la forma que tenim de treballar, aquesta sobrecàrrega que he compartit abans, no? Hem de retribuir millor als treballadors, no? I hi ha una altra cosa que també els hem, de dir, els hem dit sistemàticament. Hem de cuidar l'especialitat de medicina de família abans de que la gent pugui escollir-la. Això és el grau de medicina. A la facultat, a les universitats, els estudiants han de saber el plena que és aquesta especialitat, no? L'ajuda que pots fer a la població que estàs atenent, l'universal que és, no? Que, perquè, com he dit abans, assumeix el 80% de la patologia que la societat demanda, no? I això s'ha d'ensenyar. Si no s'ensenya en els períodes de grau de la universitat,
malament,
és difícil,
no?,
que la gent ho pugui copsar.
De totes maneres, David, alguna cosa no es deu fer prou bé quan a la sanitat pública cada any hi ha menys clients i a la privada aquests clients van augmentant. Alguna cosa deu fallar, veritat?
Sens dubte. Allò que fa 10 anys que estem dient, que són les condicions de treball, és el que jo no et pugui dedicar el temps que tu et fa falta per allò que requereixes en l'aspecte de salut. El que jo tinc que visitar 40 persones al mateix dia. El que jo surti i arribi a casa amb incertesa de si m'he descuidat alguna cosa o no he sigut copsar allò que tu m'intentaves traslladar com a motiu de neguit, no? I això és el que diu la gent, és el saber que el teu metge de proximitat està col·lapsat, està atabalat, no? Que intenta i s'esforça per donar-te sortida, però tots sabem que pateix, no?
Que no hi arriba.
I fa poquet vam compartir, no?, l'estudi del burnout dintre de la professió de medicina, no?, que era altíssim, no? Això vol dir que és una persona que la tens esgotada, i que, com deies tu, no arriba. No pot arribar a fer tota la tasca com la voldria desenvolupar.
Clar. Abans comentàvem que han quedat 71 places de MIR per omplir el que és la medicina familiar. Amb aquestes vacants, amb aquestes 71 vacants, què passa ara amb aquestes vacants? Com es cobriran? I clar, això té unes conseqüències per l'usuari de la sanitat pública, David?
Si som curosos amb allò que està publicat a nivell dels òrgans oficials, aquestes places no es poden ocupar. Tant de bo trobem una fórmula perquè aquestes places s'ocupin, perquè hem de ser conscients de que el talent que estem perdent és enorme. Són 71 professionals que, recordem, que són metges que ja havien acabat la carrera, per igual són metges, però per exercir a la nostra país fa falta que siguem especialistes, cosa que és normal i lògic, perquè la medicina és tan complexa que requereixen moltíssims anys d'estudi per poder-la exercir de forma correcta, no?
Sí.
Per la qual estem perdent 71 companyes que durant 4 anys haguessin estat en formació, naturalment, i fent-se créixer ells com a professionals de la salut, però que també ens haguessin compartit els seus coneixements i les seves destreses a l'hora d'avaluar les persones que requerien del seu coneixement, no? Per la qual estem perdent molt talent, moltes hores, no?, que són irrecuperables, a no ser que es trobi alguna fórmula, que jo no sé en aquests moments quina pot arribar a ser, per intentar tornar-los a acollir dins del sistema. Però la veritat és que són moltíssimes persones.
Clar que sí. Tu parlaves abans dels anys que s'ha d'estudiar i s'ha de treballar per aconseguir arribar a ser metge. Si no m'equivoco, són 6 anys de facultat i 5 d'especialitat, veritat? 11 en total, no?
Són 6 anys i 4 o 5, 4
o
5
d'especialitat. I escolta una cosa.
Són 10 o 11 més un any de MIR que ens passem estudiant per poder arribar a aquesta especialitat.
Durant voltes el tema dels MIR, David, molts MIR catalans marxen de Catalunya i de la resta d'Espanya no volen venir aquí a Catalunya. El problema el tenim aquí, no? En les condicions que tenim alguns hospitals o què?
Jo crec que el problema laboral que tenim a Catalunya és majúscul. És cert que hi ha altres comunitats que també han sortit que no han pogut cobrir aquestes posicions d'especialistes, no?, de formació, però és veritat que el problema laboral que tenim a Catalunya és superlatiu i nosaltres no ens hem cansat de dir-los. Escolta, nosaltres tenim jornades maratonianes, excessos d'hores amb unes càrregues de treball grandioses i això la gent ho sap, ho veu. La gent ja no és que visquis en una cova, tothom parla amb tothom, per la qual s'expressen quines són les emocions que senten quan fan una feina determinada, no? Torno a recordar això que acabo de comentar fa pocs minuts, no? És aquest estudi de burnout en el qual expressa la fatiga que té la professió de medicina familiar, dels companys de l'atenció primària, no? Que deien que era enorme, no? Que un 70% puguin estar afectats. Això és un problema, i això és un problema molt greu. Recordem que al començament de la retallada, des del 2010 fins aquí, vam perdre fins a 1.000 metgesses a l'atenció primària perquè els governants entenien que eren prescindibles, que la feina que desenvolupaven no aportava gran cosa al sistema. I després, amb els anys posteriors, això no s'ha corregit. Actualment, a dates d'ara, encara tenim, estem 600 per sota dels companys que teníem treballant el 2010, no? Per la qual cosa és una catàstrofe.
Bonit. No tenim temps per més, sinó per agrair-te que hagis compartit aquesta petita entrevista amb nosaltres, desitjar que el Departament de Salut escolti les reivindicacions vostres pel que fa als MIR i que vagi tot molt bé. David Arribas, que és vicesecretari general de Metges de Catalunya. Molt bona tarda.
Gràcies.
Seguim amb més actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Segona candidatura a presidir el Cercle d'Economia després de la de Jaume Guardiola. Ara surt a la palestra la de l'empresària Rosa Canyades. Ens ha explicat que vol enfortir la veu de la institució que s'ha perdut els últims anys i també vol donar més protagonisme als socis del Cercle, fent-ho des de l'empatia i també des de la transversalitat. Arnau Sánchez.
Rosa Canyades aposta per recuperar la notorietat del Cercle d'Economia en aquells temes que més debat generen en l'esfera pública. D'entrada, l'empresària vol posar en relleu el paper que juga Barcelona en l'activitat econòmica, no només a Espanya, sinó també d'altres mercats.
Barcelona tiene que tener personalidad propia y aspirar a mucho más que ser una la cocapital de España. Tiene que posicionarse como capital del Mediterráneo y dejar de mirar a Madrid. El Mediterráneo son 14 países europeos, 5 asiáticos y 5 africanos.
Canyades reivindica que el Cercle hauria de tenir més pes i influir en les mesures que afectin a la societat civil, donat que entre els seus socis hi trobem els empresaris, economistes i acadèmics més reconeguts al panorama internacional.
Uno de ellos, que creo que es muy importante para Barcelona, es el aeropuerto, por ejemplo. No ha habido un debate. Es decir, estas últimas jornadas hemos escuchado a la señora Colau, hemos escuchado a señora Aragonés, pero no hemos escuchado, por ejemplo, a AENA. ¿Cuál era su propuesta?
Avançar-se a les noves tendències que puguin sorgir, així com adaptar-se a les noves estructures socials. Rosa Canyades aposta per una junta transversal i representativa que busqui la igualtat de gènere perquè creu en la causa paritària i que doni oportunitats als més joves, però sense obviar el reconeixement dels més veterans.
Anem ara fins al Parlament, ja que les entitats socials catalanes confien que la cambra doni llum verda el més aviat possible la llei del tercer sector, que avui ha començat a tramitar-se. Una norma que, segons aquest sector, ha de servir per reconèixer el paper i la contribució essencial de les entitats en la garantia dels drets socials, el benestar i la protecció de les persones en situació o també en risc d'exclusió social. Ana Gilabert.
Avui comença el tràmit parlamentari d'una proposició de llei per aconseguir que Catalunya tingui un marc legal que reconegui la feina essencial de les entitats socials. La taula d'entitats del tercer sector social i la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, com a representants del sector, demanen un marc normatiu propi. Actualment, el tercer sector social treballa en 100.000 persones i 500.000 de voluntaris, però només existeixen algunes normatives específiques que afecten de manera individual les organitzacions del sector. Francina Alzina, presidenta de la taula d'entitat del tercer sector social de Catalunya, destaca el paper fonamental que tenen a la societat.
Considerem que aquesta llei també és cabdal per garantir i millorar la participació del tercer sector social en el disseny, l'execució i el seguiment de les polítiques socials. Des de fa molt temps, l'acció de les entitats socials és un suport indispensable per a la garantia de drets socials, especialment de la ciutadania en situació o risc d'exclusió social.
A més, demanen que la llei permeti definir i garantir unes mesures de foment i finançament del tercer sector que els aportin estabilitat i sostenibilitat. Consideren que qualsevol millora en aquest aspecte té un efecte directe en els serveis d'atenció a les persones, però per poder garantir la sostenibilitat dels seus programes cal una major inversió i un reforç pressupostari des de les administracions públiques.
Abans d'acabar, t'explico que una operació antiterrorista de la Guàrdia Civil està en marxa aquest dimarts a Cornellà i també a Castelldefels de forma coordinada amb un dispositiu a França, segons fonts policials. S'esperen diverses detencions i escorcolls. L'operatiu a Espanya està tutelat per l'Audiència Nacional, segons han explicat fonts policials. I els Mossos i la policia duanera i l'agència tributària han detingut una cinquantena de persones a la mar d'un operatiu antidroga contra una organització que cultivava i traficava amb marihuana per tota Catalunya. Els agents han fet 37 entrades i han intervingut diferents quantitats de droga entre les punts escorcollats. Destaca la Bisbal del Penedès i Lloret de Mar. En aquest municipi, els agents han escorcollat des de primera hora del matí dues cases a la urbanització Condado de Jaruco, una altra a la Serra Brava i una quarta a la Serra Grossa. De l'interior dels immobles s'han emportat diverses bosses a l'operatiu i participen 700 efectius. Continua amb migdia amb Pilar García Muñiz i Àngel Correas. Que vagi bé, molt bona tarda.